Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 28 de febrer del 2023. Demà traspassem més. La neu aquesta nit ha caigut de manera més anecdòtica que l'anterior i comença el dia amb algunes restes de ruixats a les comarques de Tarragona, amb una cota de neu pràcticament arran de mar. Durant el matí encara s'escaparà alguna gota, algun floc de neu entre la costa de Barcelona i la costa de Tarragona, i la resta del dia quedarà un cel mig tapat. Abrigueu-vos bé, que fa molt fred. Les temperatures són molt baixes i, a més, bufa el vent a moltes comarques. De seguida, tota la informació del temps amb la Mònica Usart. Un dimarts que estarem pendents també de la decisió que prengui el govern de Catalunya, que pot endurir les restriccions per la sequera que viu el país. I, però atenció al que publica avui La Vanguardia. Un jutge està investigant per primera vegada l'operació Catalunya. Es tracta del jutjat d'instrucció número 13 de Madrid. Tot ve arran de la querella que va presentar Pau Molins, advocat de Sandra Rosell, arran de les declaracions que va fer l'excomissari Villarejo al fax de TV3 el maig passat, en què va assegurar que l'Estat va premiar la magistrada Carmen Lamela amb un ascens al Tribunal Suprem per haver tancat 2 anys en presó preventiva l'expresident del Barça, que va acabar, recordem, 2 anys a la presó, però absolt dels delictes pels quals se'ls va jutjar. Ara ho ampliem. Un dimarts que també parlem d'assetjament escolar, després que, segons el periòdico, la Inspecció d'Educació considera que el centre de Sallent, on estudiaven els bessons que es van suïcidar o intentar suïcidar, no va saber identificar que n'eren víctimes. Avui tertúlia, a partir de les 9, amb Isabel García Pagán, Anton Lozada, Bernat de Déu i Toni Aira. Amb ells també volem parlar d'hipoteques, perquè l'Euríbor continua pujant i sembla que no tingui aturador. Tanca el febrer al 3,5%, el nivell més alt des de l'any 2008, és a dir, des de fa 15 anys. Això vol dir que els que tinguin un crèdit hipotecari variable, la quota mensual se'ls pot encarir entre 250 i 600 euros. Per això, avui us preguntem, quan us ha pujat la hipoteca? Busquem casos més extrems, ja diríem, casos extrems. Quan us ha pujat la hipoteca i què significa aquest augment per vosaltres? Nota de veu breu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del món RQ, que és el 669-1010, 669-1010, i ens ho expliqueu. Nom, lloc i quan s'ha encarit el mes. I si ho podeu fer front o no, ho comentarem amb Nasser Aukiyat, és advocat expert en temes hipotecaris. També és el vicedegà del Col·legi d'Advocats de Vic. Pere Mestre pitjarà aquest matí l'ull de poll. Els esports, Messi i Putellas guanyen el The Best, que concedeix la FIFA als millors jugadors de futbol de l'any passat. Ángel María Villar, mentrestant, el qui va ser president de la Federació Espanyola de Futbol, ha dit que el Barça no va fer res d'il·legal en el cas d'Enríquez Negreira. I atenció, perquè aquesta nit hem sabut que LeBron James s'ha lesionat el peu i, segons les primeres estimacions, el jugador dels Lakers estarà de baixa diverses setmanes. I a les 11 tocades, avui al Món RQ, parlarem de Bruce Willis, perquè en qüestió de 15 dies s'estrenen les seves dues últimes pel·lícules. La primera, aquest divendres, Detective Night, última missió. No en rodarà cap més per la demència que pateix l'actor, que no li permet treballar. Avui repassarem les millors pel·lícules i escenes de Bruce Willis amb en Blai Morell i en Pep Prieto. I després sèries amb l'Alejandra Palés i el Pere Solagin Ferrer, avui que surt a la llum la nova plataforma de continguts online Sky Show Time, que costarà 6 euros al mes. I amb el Bartolí el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Nilsa Martí, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit a matinada, Mònica?
Doncs mira que encara s'ha mantingut la neu, nevades molt més febles, això sí, que la nit anterior, però encara hem vist nevar fins i tot arran de mar, en punts com, per exemple, Vallirana, Begues, Mollà, Cornellà de Llobregat, a la Llacuna, al Tibidabo també s'han vist flocs de neu una altra vegada, Matadepera ahir al vespre, comarques de Girona també va arribar la neu ahir, durant la nit i matinada ha anat avançant, a Olivell, al Garraf, cap als 200 metres també s'ha vist nevar, han sigut ruixats que han anat avançant, des d'ahir, comarques de Girona, alguns punts de la Catalunya central, prelitoral de Barcelona, han anat baixant cap a la costa central i després cap a les comarques de Tarragona. De fet, ara mateix encara s'escapen alguns ruixats cap al Tarragonès, al Baix Camp, al Montsià, al Baix Ebre i també la Ribera d'Ebre, amb aquesta cota de neu d'entre 0 i 200 metres. Però tot plegat va a la baixa, aquestes nevades podríem dir que van marxant, tot i això ara al matí no es descarta encara algun ruixat entre la costa de Barcelona i també de Tarragona, amb aquesta cota de neu baixa que després anirà pujant i a la tarda se situarà per sobre dels 800 metres i algun ruixat avui també en punts del Pirineu, que això sí seria en forma de neu. I bufa el vent amb força, sobretot un vent que avui bufarà a la meitat sud de Catalunya, també cap a l'Empordà, però a la resta hi bufarà ara durant el matí i això farà que s'accentuï encara més aquesta sensació de fred. Tenim temperatures baixes i aquest vent encara fa que sigui més marcat aquest fred. Ara mateix 6 graus a Cunit, 5 sota 0 a Prades, 3 negatius a Cervera, 8 graus a Girona però amb vent, 0 graus a Lleida, 4 a Tarragona i temperatures de 3 a 7 graus a Barcelona. I els propers dies a poc anirà pujant la temperatura i a finals de setmana es normalitzaran aquests termòmetres i a més amb força estona de sol. Demà i demà passat sí que hi haurà alguns núvols, dijous fins i tot alguna gota, però divendres i el cap de setmana farà més sol a tot arreu.
I atenció perquè, és a dir, de moment no hi ha neu, que poca neu, diguem.
Sí, avui aquesta nit ha sigut més anecdòtic que l'anterior, sí.
Més anecdòtic. Sí. Però fot un fred que pela,
Sí, això sí. Fred i vent.
Fred i vent. No veus aigua?
Una situació com la que necessitem, no. No. Sí que es veu dimarts i dimecres de la setmana que ve alguns ruixats, però no una situació llarga i extensa.
No. Va. Atenció al que més que tenim d'aquesta nit i matinada, Nil.
Doncs sí, que un jutjat de Madrid ha obert la primera causa directa sobre l'Operació Catalunya, la trama que van orquestrar les clavegueres de l'Estat per inventar draps bruts de l'independentisme. En concret, segons avança La Vanguardia, la causa oberta està centrada en Sandro Rosell, vol aclarir la trama policial que va liderar l'excomissari Villarejo per apartar a Rosell de la presidència del Barça. La trama va aconseguir tancar entre reixes i sense cap condemna a Rosell durant 2 anys per després absoldre'l del tot i també va situar al centre de la polèmica la magistrada Carmen Lamela, i és que el maig de l'any passat Villarejo va assegurar a TV3 que l'Estat va premiar aquesta jutgessa amb un ascens al Tribunal Suprem per haver tancat a la garjola a Rosell. De fet, el cas que ara s'obre respon a la querella que va anunciar al Món RAC1 l'advocat Pau Molins després d'aquestes declaracions de Villarejo.
Ara posar una querella contra Lamela suposaria que la investigació l'hauria de portar al Tribunal Suprem i no vull. Hauré de conversar contra el senyor Villarejo i a partir de les dades i informació que ens doni parlarem amb el seu advocat per recollir el guant, no?
Segons el diari, el jutjat d'instrucció número 13 de Madrid ha rebut fa pocs dies l'autorització de la Fiscalia per obrir una peça a banda dels casos que investiga l'Audiència Nacional. De moment, investigarà José Manuel Villarejo, a més dels exinspectors de la policia espanyola Antonio Jiménez Raso i Alberto Estevez. Aquest darrer treballava a la UDEF i se l'acusa de ser l'autor de nombrosos informes policials falsos per incriminar Rosell. També s'inclou a la causa a un exagent de l'FBI que podria haver tingut un paper clau en el requeriment judicial dels Estats Units sobre el FIFA Gate, que també va esquitxar aleshores a qui era president del Barça.
És interessant llegir aquesta informació que escriuen el Manel Pérez, la Gemma Saura i el Nacho Robio, avui a La Vanguardia. Són dues pàgines d'altíssim interès. Efectivament, com ara explicava el Nil, la querella, jo recordo el dia que va venir Pau Molins en aquest estudi 2 dies després del fax de TV3, on hi va anar Villarejo, que és aquest document que estàvem escoltant. Això s'ha fet gros. Estem parlant de, durant tots aquests anys, perquè ho tinguem clar, hem sentit molt, jo crec que això per molta gent diu, hòstia, una altra vegada l'Operació Catalunya, quin pal. No, és la primera vegada que un jutge admet a tràmit una querella contra Villarejo per l'Operació Catalunya. O sigui, és el primer cop que, a més, la Fiscalia accepta que tiri endavant. Per tant, es veuen clars indicis de delicte. Per si no en teníem ninguna prova, però ara ja sí que hi ha un jutge que diu, ep, això ho accepto. I aquí hi ha Villarejo, i aquí hi ha l'inspector en cap de la policia, Alberto Estevez, que sembla que aquest home seria el que ha fet, és la persona que ha fet més informes falsos de la UDEF. Aquí es podria comptar també el de la famosa compta falsa de Xavier Trias a Suïssa. Després hi ha Antonio Jiménez Raso, exinspector i soci de Villarejo a Barcelona, i aquest nord-americà exagent de l'FBI, Marc El Barri, i on, d'entrada, aquests són els acusats. Però no es descarta que també eventualment puguin formar part de la querella qui va ser president del PP de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, i un blogaire que va publicar nombroses i suposades investigacions policials obertes, filtracions, contra l'expresident del Barça. Segons el relat del jutjat, diversos comandaments del Cos Nacional de Policia, membres del govern i del Partit Popular, amb la inestimable ajuda de determinats periodistes i mitjans de comunicació, es van confabular per desacreditar amb tota classe d'ardits el moviment independentista català. Repetim, que això ara ho ampliarem perquè són més dades, estem parlant de la 13, el jutjat número 13
de Madrid.
De Barcelona, no, eh? Quina casualitat, tu. El de Barcelona jo crec que això no ho acceptaria. El de Madrid. Que Déu-n'hi-do. Ai, mira, torna la Vicenta, Antena 3, que feia dies que no la veia. Bueno, això d'una banda. Però avui, paral·lelament, el diari El País destapa algunes de les converses entre el número 2 del Ministeri de l'Interior, quan Mariano Rajoy presidia el govern d'Espanya, és a dir, número 2 de Jorge Fernández Díaz, i que demostrarien les maniobres per empastifar i desprestigiar l'independentisme i Podem amb falses informacions.
Sí, són missatges entre Francisco Martínez i el director operatiu de la policia espanyola aleshores, Eugenio Pino, en què parlen de fer soroll contra la família Pujol, ens situem als anys 2015-2016, amb escorcolls policials, que la premsa hi anés, o també de trobar documents que comprometen a Xavier Trias com a dirigent independentista destacat. Per exemple, el maig del 2016, per acusar-lo d'haver estat pagant un lloguer a un grup d'ocupes quan era alcalde de Barcelona. La investigació d'aquest cas va acabar arxivada, no es va poder demostrar res contra Trias. També parlen de Podem, destacant les maniobres per vendre la tesi que Veneçuela finançava il·legalment aquest partit. El que era director operatiu de la policia espanyola va oferir al Ministeri d'Interior en diverses ocasions proves d'aquests suposats pagaments, per exemple, en forma de xecs. La majoria d'informacions falses van sortir publicades al digital OK Diario i, al final, la justícia el que va dirimir és que els pagaments que hi havia hagut a una fundació vinculada a Podem havien estat del tots legals per consultories o assessorament al govern de Veneçuela o altres governs també de Llatinoamèrica.
Són les 6 i 12. Més coses. El Departament d'Educació investiga la Ràpita, el Montsià, un nou possible cas d'assetjament després de l'adolescent que es va suïcidar a Sallent.
Sí, fons de la conselleria han explicat a RAC1 que la setmana passada ja es va activar la unitat de suport a l'alumnat. Es va obrir una investigació interna en tenir coneixement també d'aquests fets. Parlem d'un noi de 15 anys amb autisme, alumne de quart d'ESO a l'Institut de la Ràpita, que es va llançar dilluns passat des del balcó de casa seva. Per tant, un dia abans que en aquest cas es llancessin també el bessó i la bessona de Sallent. La família del menor han explicat que l'adolescent patia burles, denunciant un cas d'assetjament escolar amb tots els ets i uts. El jove es recupera ara a l'hospital de múltiples fractures. L'alumne va escriure una carta de comiat on explicava que ja no tenia ganes de seguir endavant.
Mentrestant, pel que fa al suïcidi de Sallent, l'inspector del Departament d'Educació, encarregat d'investigar el cas, hauria reconegut que l'institut no va saber detectar que el menor era víctima d'assetjament.
Així ho recull el periòdico, i l'inspector va visitar el centre i, segons detalla el diari, a la sortida de l'institut, un grup de famílies l'estaven esperant, li van explicar que els seus fills també eren víctimes d'assetjament del mateix grup d'agressors, d'adolescents, i que l'institut no feia res per aturar-ho tampoc en els seus casos.
Quina barbaritat. Més coses. Avui al Món recuperarem de la situació de les hipoteques després de conèixer l'última pujada de l'Euríbor.
Que continua pels núvols i les dispara. El febrer s'ha situat de mitjana al 3,5%. És el nivell més alt des del 2008. A la pràctica això vol dir que els que ara hagin de revisar una hipoteca amb tipus variable, la quota mensual se'ls encarirà entre 250 i 600 euros cada mes. Per aprofundir en la qüestió ens acompanyarà l'advocat Nasser Aoukiat.
Aoukiat, haurem de preguntar-ho bé això perquè... Sí, i que a més és, crec que és vicepresident del Col·legi d'Advocats de Vic. Per cert, deixa'm dir que avui que parlem d'això, la pregunta és si us han pujat molt la hipoteca. I quan? I qui us suposarà? Feu-ho breu, sisplau, el nom i cognom, el lloc des d'on truqueu i quan us pugen la hipoteca. El 669-10-10-10. 669-10-10-10. A tot això, el govern decidirà avui si endureix les restriccions per la sequera extrema i s'aplica ja mesures excepcionals com buidar el pantà de Sauca, com us avançava, per cert, no sé si us recordeu, diumenge RAC1.
Sí, aquest matí reunirà la Comissió Especial que avalua la crisi per l'escassetat d'aigua, elevarà les propostes al Consell Executiu, que en té l'última paraula. Sobre la taula hi ha la possibilitat de pujar el nivell de l'alerta a l'excepcionalitat a les zones més castigades per la falta de pluja. Això implicaria, per exemple, prohibir l'aigua potable per alguns usos, com ara la neteja dels carrers o el rec.
Aviam, Nil, hem de fer una alerta a la gent que ens estigui escoltant de les terres de Ponent, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Això és molt important. Gent de Ponent, Alt Pirineu i Aran.
A les 11 del matí hi haurà una prova pilot del nou sistema d'alertes a través de telèfons mòbils en cas d'emergència per part de Protecció Civil. És una prova pilot ja anunciada, és un nou sistema que avisarà la població de la zona on hi hagi una emergència greu i li donarà instruccions concretes a seguir a través de l'smartphone. És la primera de les proves que es faran els propers mesos a tot Catalunya, la d'avui, ho dèiem, Ponent, Alt Pirineu i Aran, cap a les 11 del matí.
Val. Què més hem sabut de les últimes hores?
Doncs que el candidat escollit per Vox per la moció de censura contra Pedro Sánchez defensa aprofundir en el model federal d'Espanya i reconèixer l'existència de la nació catalana.
Home,
amb aquests termes.
Va, què dius?
Se'n fa ressò avui El Mundo. Ramon Tamames ho inclou en un llibre que va publicar fa una dècada, però que va reeditar el 2018, i en què recull les cartes que va escriure Artur Mas i a Mariano Rajoy, i en què parlava justament això. Una de les missives és del 3 d'octubre del 17, el dia del discurs de Felip VI. Tamames deixa per escrit en aquell dia una proposta que inclou crear una agència tributària federal, limitar el 4% la solidaritat entre territoris que actualment perjudica sobretot a Catalunya i les Balears, o posar en marxa un ministeri per canalitzar els conflictes competencials que puguin sorgir entre l'Estat i les autonomies i nacions, diu, d'Espanya. De fet, el que buscava era una via de sortida a l'atzucac, al procés sobiranista, que pogués acontentar o acceptar les dues parts. A les cartes aposta perquè Catalunya sigui reconeguda amb l'estatus de nació per part de l'Estat i que això quedi recollit a la Constitució espanyola.
És molt bèstia, això. O sigui, que estava a favor de reconèixer l'existència de la nació catalana i d'un model federal. Home, esclar, sí. Clar, és un senyor que ha passat del Partit Comunista al Centro Democrático y Social, bueno, entre altres, i ha acabat a Vox. Per cert que Pedro Sánchez, precisament aquesta nit, ha parlat d'aquesta moció de censura en una entrevista que ha donat a Telecinco, ha desacreditat Abascal per no haver-se proposat com a candidat a la moció de censura i situar-hi a Ramon Tamames.
Entiendo que el señor Abascal, después del rapapolvo que se llevó en la primera moción de censura, pues no se atreva a presentarse como candidato. Recuerdo que el señor Casado entonces dijo aquello de no es que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes. Lo que está claro es que hoy no se atreven.
També va carregat contra el Partit Popular per haver dit que no votaran en contra de la moció de Vox, sinó que s'abstindran. Amb tot, ha dit que respecta Tamames i que es prepararan molt bé al debat. Alguna cosa més, Nil?
Sí, que la nova operació que s'ha sotmès l'Oliver, el nen de 2 anys i mig que va venir de Mèxic per tractar-se d'un càncer cerebral, ha estat un èxit. El van operar ahir fins al vespre a l'Hospital Sant Joan de Déu per treure-li la part petita del tumor que encara li quedava després de la primera operació. Quan es recuperi d'aquesta nova cirurgia, l'Oliver anirà cap a Madrid per continuar amb la teràpia de protons. És un tractament més precís i que deixa menys efectes secundaris que la radioteràpia.
Molt bé. Pel que fa als esports, què tenim d'aquesta nit matinada?
Doncs que Àlex Chapotellas i Leo Messi s'han endut els premis de Best, amb què la FIFA ha reconegut els millors futbolistes de la temporada passada. Les votacions s'ha inclòs al Mundial de Qatar i és per això que, a banda de Messi, la gala d'ahir a París també va premiar el Dibu Martínez com el millor porter per davant de Thibaut Courtois, a més del seleccionador Scaloni com el millor entrenador per davant de Carlo Ancelotti i de Pep Guardiola. És la segona vegada que Alexia i Messi guanyen aquest guardó i la migcampista blaugrana ja acumula 2 pilotes d'or i 2 de Best consecutius, i tot això malgrat portar la jornada mig any, cosa que ha fet que es perdés l'Eurocopa. Els dos protagonistes van reivindicar les seves temporades.
És de la temporada passada i realment la temporada passada no estuve lesionada més que 3 setmanes, ¿no? Pero al final cuando estás tanto tiempo fuera es como que la gente no te tenía en cuenta y todo eso, pero bueno, una vez más me han demostrado que no y que esta temporada pasada pues fue increíble.
Este año fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final llegó y lo más hermoso que me pasó en mi carrera.
Més enllà d'això, hi ha 4 jugadores del Barça que van aparèixer a l'11 ideal de la FIFA, la mateixa Alexia, Mapi León, Lucy Bronze i Keira Walsh.
Alguna cosa més?
Sí, que una notícia que hem conegut fa poques hores i és que LeBron James estarà diverses setmanes de baixa per una lesió al peu dret. Des dels Estats Units no especifiquen amb exactitud el temps de recuperació, però parlen d'un període més aviat llarg. Com hem dit, de diverses setmanes són els primers pronòstics. Mentrestant, el Barça espera recuperar Robert Lewandowski pel clàssic de Lliga contra el Madrid el 19 de març. Ahir el club va anunciar que té una sobrecàrrega de la cuixa esquerra i es perdrà segur el Madrid-Barça de dijous a la Copa del Rei a banda dels propers partits contra el València i l'Atlètic de Bilbao. I encara un apunt més, sí. L'expresident de la Federació Espanyola, Ángel María Villar, ha assegurat que el Barça no va rebre cap tracte de favor per part dels àrbitres mentre li pagava José María Enríquez Negreira pel seu assessorament. Ho ha dit a Radio Marca.
Entiendo de que la gente no piense bien. Ahora, yo sé que no han hecho nada. Vamos a ver, se juegan 38 jornadas. 38 es el campeonato de la regularidad.
I en un sentit totalment diferent, a França la policia investiga el jugador del PSG, Achraf Hakimi, per una presumpta violació. La víctima seria una noia de 23 anys, segons ha destapat Le Parisien, que va declarar davant la policia, però que encara no hauria interposat cap denúncia formal.
No, sí, està.
Jordi Basté.
Què? Com deia el de... Com es deia aquell dibuixer animant? Que surt el Porky Pig. Bueno, tu no saps ni qui és el Porky Pig.
No.
El diàling. Porky Pig era el... És que no sé quin nom se li va donar aquí. El oso Porky, no? No es deia...
El oso Porky?
Sí, Porky Porky, nuestro rey, cantava la cançó.
Tu i jo ens hem quedat amb la Peppa Pig, Ramon.
No, sí. Que era un, que era, i li sembla que li deien Elmer, eh? També, perquè era, era caçador, també. Mm. Però era Porky. Porky Porky, nuestro rey. Favorito, sí.
No sé, jo m'he perdut ara mateix. Que esteu parlant de dibuixos animats?
La imatge, sí, és del...
Te'n recordes o no, Nil?
No l'he vist,
no,
però...
ningú la veu aquí, no. Ningú. Tot
la imatge mirant, sí que em sona.
No, però... miraves la bola de cristal, tots aquí, miràveu... Què?
I mirava els barrufets, bola de drac...
Quina cara de son que fas? Tintin.
Jo, cara de son?
Sí. No. Sí. De... Mònica?
Sí.
Va, cara, ulls, perquè quan veiem la cara veiem només els ulls.
Ja, bueno, és per el refredat aquest dels, de, dels nassos. Però que ja estic millor, eh? Estic de tornada ja. Sí. I què més miràvem en els dibuixos animats? Tintín...
No, Tintín, jo dibuixos animats no mirava mai. Mirava sí. Hi havia dibuixos animats de Tintín?
Sí.
Ah,
sí. No, això deu ser massa gran, jo.
No sé, no me'n recordo. El Pingu. A mi em van regalar uns vídeos del Pingu una vegada al Super 3. Perquè vaig enviar un dibuix i ho vaig fer també que em van regalar tres vídeos del Pingu. No us havia explicat aquesta anècdota, eh?
Mira, molt bé.
Sí.
Que t'acostarà si t'aprendes una cosa més.
Molt bé, és com calla, no?
No.
Bueno, escolta, que es fa tard. El tall que porto avui del diàling és una mica llarg, també. És del Via Lliure, perquè hem d'escoltar com començava el programa el diumenge.
Oi.
Que t'ha arribat ja?
No, ho sé, però no és... No,
perquè,
no.
És a dir, allò d'arribar i moldre, doncs va ser una mica el contrari.
Aviam.
Ja sabeu que el programa comença amb aquest I'm Alive de Michael Franti.
Sí?
I allò que va sonant, fins que el Xavi diu bon dia. Però no, crec que no.
No diu bon dia.
Però ja és ben entrada, la cançó.
Carai.
Sí.
Se oye.
3 minuts després, eh? 3 minuts després.
Extraordinària, que és que no funcionen els micròfons. Llavors hem acabat trobant un micròfon que sembla que funciona en tota la ràdio. Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 26 de febrer del 2021. Del 2021, que dic, del 2023.
Va quedar ja molt desencaixat, Xavi Bundó, només
aquesta nit,
el
tu diràs?
Sí.
També hi ha hagut problemes amb el micro.
Ah, sí?
Sí,
però
és que hi ha un
amb
micro...
aquest o amb tots?
Hi ha un que falla.
Sí.
O sigui,
dic,
aquell falla, oi?
Aquell falla.
Però fem una cosa molt fàcil. Mira, és fàcil.
La posaràs cap per avall.
No. Oi.
El traiem.
Ja està.
A la foto de l'escombraries. Home, esclar, si no funciona, les coses que no funcionen, a la brossa, tu, si no... Fot 4 dies que no va, eh?
S'hauria de portar a la deixalleria, potser, no?
Qui va ser l'altre dia que no escoltàs? Ahir també.
Jo.
No sé quin tu. No sé, l'altre dia també, divendres, també igual.
També jo.
El dissabte igual, però escolta'm, fora el micro. Més és fàcil, tu. I fins aquí les notícies. Mira, escolta'm. Avui que parlarem d'hipoteques, va haver-hi un banc, en fi, el CaixaBank, que fa molts anys, va fer un anunci que parlava de Our House, d'aquella cançó dels Madness. Us penseu que tenen els Madness? Doncs no, perquè és massa clàssic. Hi ha una cançó que es diu Our House, que és molt millor, que també parla d'una casa. I avui que parlem d'hipoteques, aquesta cançó de Crosby, Stills, Nash & Young és una meravella.
I'll light the fire, you place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs.
De Crosby, Stills, Nash & Young, despertant un dimarts més, és 28 de febrer del 2023.
El món a RAC 1.
A les 6:27 repassem més notícies del dia. Unes 600.000 dones a Catalunya tindran accés a mètodes anticonceptius de llarga durada de forma gratuïta. Són els DIU o els implants subdèrmics que duren entre 3 i 5 anys. Ho poden demanar les dones que tenen 29 anys o menys, les que viuen en situació de vulnerabilitat o bé les que acaben de passar per un avortament. Catalunya és el primer territori a tot l'estat espanyol que ofereix aquests mètodes i que ho fa de franc, Agustí Serrat.
Les dones que vulguin implantar-se algun d'aquests dos mètodes només cal que ho demanin al ginecòleg del seu CAP, tot i que per ara només hi tenen accés a aquests tres col·lectius. A la llarga es vol oferir gratuïtament a totes les dones en edat fèrtil, independentment de l'edat i de la seva situació personal. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, creu que és una mesura rellevant per la igualtat de gènere.
És la millora de la salut de les dones, és garantir el dret al propi cos, i això vol dir poder decidir quan ens volem reproduir o no, vol dir poder planificar millor els nostres embarassos, vol dir també evitar els embarassos no desitjats.
Actualment qualsevol dona pot demanar un DIU o un implant subdèrmic, però costen entre 60 i 100 euros.
Més coses, les homilies d'Organyà no és el text més antic escrit íntegrament en català com es creia fins ara. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han descobert que n'hi ha un d'anterior, és el llibre dels jutges de la Seu d'Urgell. Ahir van presentar un estudi que confirma la descoberta.
Els investigadors Jesús Alturo i Tania Alaix han conclòs que el llibre dels jutges es va copiar molt abans del que es creia, entre els 1060 i el 1080, per tant, es converteix en el testimoni més antic que es conserva en català. El segueix com a text més vell, les homilies d'Organyà del 1220, ho explica l'Aix.
aquest llibre dels jutges de la Seu d'Urgell. Avui per avui seria el text més antic íntegrament escrit en llengua catalana, és aquesta còpia, que nosaltres la fem copiada a Organyà i que la mà probable que va posar per escrit aquesta còpia doncs és aquest Prevere Travell.
La investigació durant la qual s'han analitzat milers de manuscrits es recull al llibre Lletres que parlen.
I en teatre, la Villarroel estrena avui Scratch, un espectacle que fa servir la música electrònica per tractar temes com la sexualització de la dona o el món de la nit. El muntatge està escrit per Daniel Meyer i el dirigeix Montse Rodríguez Closella. La protagonista és l'actriu Clara Mingueza i la música és de Paula Jornet.
Scratch és un monòleg on una DJ explica, enmig d'una sessió de música electrònica, les seves experiències. Els espectadors veuen com és el seu dia a dia, a la feina, a la casa i amb la parella. També descobreixen el desig de la protagonista tornar a tocar la guitarra i ser compositora indie. Enmig de tot plegat, l'actriu reflexiona sobre l'empoderament femení, la sexualitat i la seducció.
En punt, hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... D'entrada, que Catalunya deixa enrere l'episodi de nevades a cotes baixes.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Això sí, aquesta nit encara hem tingut flocs a cotes molt baixes. Ha estat, però, molt més anecdòtic que la matinada anterior. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia. Sí, hem tingut una nit encara amb neu pràcticament a ran de mar, però a mesura que ha anat avançant la nit, aquests ruixats han anat a la baixa i ara mateix només queden algunes restes d'aquests ruixats cap a les Terres de l'Ebre, també cap al Baix Camp. Però veiem una nova massa de precipitació que va arribant per la Costa Brava i fregarà punts del litoral ara durant el matí. Amb aquesta cota de neu que es mourà entre els 0 i els 200 metres i de cara a la tarda anirà pujant cap als 800 metres. També s'esperen avui algunes nevades febles en punts del Pirineu i a la resta quedarà un cel mig ennuvolat, això sí, amb un fred intens. Les temperatures són baixes i a més bufa el vent, especialment a la meitat sud i a l'Empordà, però la resta també es notarà, sobretot ara a primera hora, i encara accentuarà més aquesta sensació de fredor. Hi ha mala mar, especialment en punts de la Costa Brava.
Per tant, doncs, que la neu marxa, però encara amb alguns avisos, per exemple, per les ventades, per la mala mar, encara algunes nevades que podem esperar al quadrant nord-est de Catalunya, a l'Empordà. Repassem les temperatures que tenim a aquesta hora perquè seguim amb força fred, Mònica.
5 graus sota 0 ara mateix a Prades, 3 negatius a Cervera, hi ha 0 graus a Lleida, n'hi ha 8 a Girona, però amb vent fort, 4 graus a Tarragona i temperatures de 3 a 7 graus a Barcelona.
A Hyundai et portem del cotxe més venut d'Espanya a la tecnologia més innovadora, amb motors híbrids lleugers, híbrids o híbrids endollables. Per això, ara tens un Hyundai Tucson per 340 euros al mes, amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
I temps a banda de la resta de titulars d'aquest dimarts. Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Un jutjat de Madrid obre la primera causa directa sobre l'operació Catalunya.
Segons avança La Vanguardia, està centrada en Sandro Rosell i vol aclarir la trama policial que va liderar José Manuel Villarejo per apartar-lo de la presidència del Barça i tancar-lo a la presó sense cap condemna. De moment, s'investigarà l'excomissari i dos exinspectors de la policia espanyola.
A més, el diari El País destapa converses entre el Ministeri de l'Interior a l'època del PP i la policia espanyola per desprestigiar l'independentisme i també Podem amb notícies falses.
Són missatges entre número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez i el director operatiu de la policia Eugenio Pino. Parlen de fer soroll contra la família Pujol o de trobar documents que comprometin Xavier Trias. També busquen vendre la tesi que Venezuela finançava il·legalment Podem.
Educació investiga un nou possible cas d'assetjament en un institut, ara el de la Ràpita, el Montsià.
És en una de quart d'ESO amb autisme que es va llançar dilluns del balcó de casa seva. La família denuncia que patia burles, un cas semblant al de Sallent, sobre el que el Departament d'Educació admet que l'institut no va detectar que l'adolescent era víctima d'assetjament.
L'Euríbor continua pels núvols, el febrer se situat de mitjana al 3,5%.
És el nivell més alt des del 2008 en plena crisi financera. Això significa que tots els que hagin de revisar una hipoteca amb tipus variable, la quota mensual se'ls encarirà entre 250 i 600 euros.
El govern podria endurir avui mateix les restriccions per la sequera extrema.
Entre d'altres, podria aplicar ja mesures com buidar el pantà de Sau. També s'estudia posar el nivell d'alerta a l'excepcionalitat a les zones més castigades i això implicaria prohibir l'aigua potable, per exemple, per netejar els carrers o el rec.
El candidat de Vox per la moció de censura a Espanya defensa que es reconegui la nació catalana.
Segons explica El Mundo, Ramon Tamames ho va dir en un llibre que va publicar fa 10 anys en què defensa aprofundir en el model federal d'Espanya. Vox va registrar la moció al Congrés, però no s'aprovarà perquè el PP ha anunciat que s'abstindrà.
I Laura Borràs defensa que no va fraccionar contractes en la seva declaració com a acusada al TSJ.
La presidenta de Junts diu que es tracta d'un cas de persecució política i carrega el mort d'una banda el seu amic Isaías Herrero i de l'altra la funcionària que validava els contractes.
A esports, destacat per Alexia Putellas i Leo Messi, s'han emportat els guardons de Best, amb què la FIFA reconeix els millors jugadors de la temporada, Albert.
És el segon de Best per Messi i per Alexia, que revalida el guardó de la temporada passada. Els argentins Dibu Martínez i Scaloni han guanyat els premis del millor porter i el millor entrenador, i les blaugranes Alexia, Mapi León, Lucy Bronze i Keira Walsh han entrat en l'11 ideal. L'expresident de la Federació Espanyola, Ángel María Villar, diu a Radiomarca que el Barça no va rebre cap ajuda arbitral mentre feia pagaments. L'exvicepresident del comitè, José María Enríquez Negreira, i a l'NBA, LeBron James estarà diverses setmanes de baixa per una lesió al peu dret. Des dels Estats Units no especifiquen el temps exacte, però sí que parlen d'una lesió seriosa.
I completem titulars amb la mobilitat, amb alguna incidència ja a les carreteres a aquesta hora. D'entrada, amb la meteorologia adversa primer de tot, aquestes nevades que fan obligatori l'ús de cadenes a la C28 a la Vall d'Aran, en concret al tram de Naut Aran fins al Pallars a l'Alt Àneu. També atenció, alerta per neu i gel d'encalçada a la carretera de Begues, això és a la part nord del Baix Llobregat, ja en cotes altes d'aquest municipi, i ja retencions també de 3-4 quilòmetres a la ronda litoral cap al Nus del Llobregat, a aquesta hora al sector de Sant Adrià de Besòs. 6 del matí, 35 minuts.
RAC 1.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Aconsegueix el nostre kit fit gratuït amb tot allò que necessites per posar-te en plena forma. Queden 3 dies. Basic Fit. Go for it.
Abans... Ara. Ara, amb les tècniques de sedació en implants del doctor Blader, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladergroup.com i informis. Grup doctor Blader.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. El món a RAC1.
Despertant aquest dimarts amb informació lligada al procés sobiranista i a les maniobres de les clavegueres de l'Estat per atacar algun dels seus protagonistes polítics i fins i tot no polítics, i és que un jutjat de Madrid ha obert la primera causa directa sobre l'operació Catalunya, aquesta trama que van orquestrar les clavegueres per treure draps bruts de l'independentisme o inventar-se. S'han corregit, segons La Vanguardia, la causa oberta està centrada en Sandro Rosell i vol aclarir justament la trama policial que va liderar l'excomissari Villarejo per apartar-lo de la presidència del Barça. Tot plegat va ser un procés que es podria qualificar de joc brut, que va justament portar 2 anys a la presó, en presó preventiva, sense cap tipus de condemna, sense cap acusació demostrada a Sandro Rosell, i també va situar al centre de la polèmica la magistrada Carmen Lamela, que és qui va ordenar aquest empresonament. I és que al maig de l'any passat, Villarejo va assegurar a TV3 que l'Estat va premiar aquesta jutgessa amb un ascens al Tribunal Suprem per haver tancat a la garjola a Rosell. Arran d'aquestes paraules, al món a RAC1, l'advocat Pau Molins va anunciar una querella contra Villarejo, que ara es fa efectiva.
És un escàndol sense precedents. Si és veritat el que diu en Villarejo, aquest senyor li van muntar una causa i el van fotre a la presó a l'antesala del referèndum. I ara ve aquest senyor i ens diu: vam parlar amb la magistrada Lamela.
Ara posar una querella contra Lamela suposaria que la investigació l'hauria de portar al Tribunal Suprem i no vull. Hauré de conversar contra el senyor Villarejo.
Doncs dit i fet, i aquestes irregularitats d'entrada que ja han arribat a un jutjat i s'investigaran. Segons La Vanguardia, és el jutjat d'instrucció número 13 de Madrid, el que ha rebut fa pocs dies l'autorització de la Fiscalia per obrir una peça a banda dels casos que investiga l'Audiència Nacional, que van especialment encarats a les irregularitats al Partit Popular, Agustí.
De moment, el jutjat investigarà José Manuel Villarejo, a més dels exinspectors de la policia espanyola, Antonio Jiménez Raso i Alberto Estevez. Aquest darrer treballava a la UDEF i se l'acusa de ser l'autor de nombrosos informes policials falsos per incriminar a Rossell. També s'inclou a la causa l'exagent de l'FBI, Marc El Barri, que podria haver tingut un paper clau en el requeriment judicial dels Estats Units sobre el FIFA Gate contra Rossell. Recordem que l'expresident del Barça, els nord-americans el van vincular amb escàndols de corrupció futbolística que després van quedar en no res, com el d'un suposat suborn al que era el president de la Confederació Brasilera de Futbol.
I el diari El País, a més, aquest matí destapa algunes de les converses entre el número 2 del Ministeri de l'Interior, quan Mariano Rajoy presidia el govern espanyol, amb el cap de la policia d'aquell moment, i que demostrarien també més maniobres per empastifar, desprestigiar l'independentisme i també Podem amb informacions falses.
Són centenars de missatges de WhatsApp que ara el jutge que investiga la trama Kitchen ha afegit al sumari, que també acrediten les maniobres per obstaculitzar la investigació judicial sobre la caixa B del PP. S'hi poden llegir missatges entre el número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez i el director operatiu de la policia espanyola, Eugenio Pino, en què parlen de fer soroll contra la família Pujol amb escorcolls policials o de trobar documents que comprometin Xavier Trias com a dirigent independentista destacat. Per exemple, el maig del 2016 per acusar-lo de pagar un lloguer a un grup d'ocupes quan era alcalde de Barcelona. La investigació va acabar arxivada i no es va poder demostrar res. També intenten trobar comptes a Suïssa de Convergència i de Trias, en què el director de la policia espanyola dona garanties al Ministeri d'Interior que les tenen localitzades. Tot el que va acabar sortint es va demostrar que era fals de dalt a baix.
Això sobre l'independentisme, a banda, sobre Podem, aquestes informacions, aquests missatges que destapa El País, també destaquen les maniobres per vendre la tesi que Veneçuela finançava il·legalment el partit de Pablo Iglesias. Parlem d'ara fa 6-7 anys. El que era director operatiu de la policia espanyola va oferir al Ministeri d'Interior en diverses ocasions proves d'aquests suposats pagaments, per exemple, en forma de xecs. Els que van arribar a la justícia van ser casos que van acabar arxivats. La majoria d'informacions falses, en aquest cas, les va publicar el digital OK Diario. Són les 6:41. El Departament d'Educació investiga a la Ràpita al Montsià un nou possible cas d'assetjament després de l'adolescent que es va suïcidar a Sallent. Fons del Departament han explicat a RAC1 que la setmana passada ja es va activar la unitat de suport a l'alumnat i es va obrir una investigació interna en tenir coneixement dels fets, uns fets que van passar abans dels de Sallent. Corresponsal de Tarragona i l'Ebre, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia. El noi de 15 anys amb autisme, alumne de quart d'ESO a l'Institut de la Ràpita, es va llançar dilluns passat des del balcó de casa seva des d'un quart pis. El pare i la mare del menor han explicat que l'adolescent patia burles i denuncien un cas d'assetjament escolar. El jove recupera l'hospital de múltiples fractures i està fora de perill. L'alumne va escriure una carta de comiat on explicava que ja no tenia ganes de seguir endavant. Els pares diuen que s'estava sempre sol al pati o anava a la biblioteca per no rebre les burles dels suposats companys dia rere dia. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació en paral·lel per un cas de tentativa de suïcidi, com es fan aquests casos. Fonts policials destaquen que amb la informació que tenen fins ara damunt la taula, tot i les burles, el cas no es pot comparar amb el de Sallent.
I justament pel que fa al suïcidi de Sallent, l'inspector del Departament d'Educació, encarregat d'investigar el cas, hauria reconegut que l'institut no va saber detectar que el menor era víctima d'assetjament. Publica els detalls al periòdico.
Ahir l'inspector va visitar el centre i, segons detalla el diari, a la sortida un grup de famílies l'estaven esperant. Li van explicar que els seus fills també eren víctimes d'assetjament del mateix grup d'agressors i que l'institut no feia res per aturar-ho. Des del Departament d'Educació demanen deixar que la investigació faci el seu curs, tot i que inicialment van assegurar que no es tractava d'un cas d'assetjament. El departament va acabar activant la unitat de suport a l'alumnat en situacions de violència. També els Mossos van apuntar en el seu primer escrit al jutge que l'assetjament podria ser una de les causes del suïcidi, però no l'única.
Dos minuts i tres quarts de set. El govern decidirà avui si endureix les restriccions per la sequera extrema i si aplica ja mesures excepcionals com buidar el pantà de Sau, com us avançava diumenge a RAC1, i és que les precipitacions de les últimes hores, si bé s'han deixat notar en forma d'enfarinades, amb aquest color sobre els boscos a la costa, no permetran pas de recuperar les reserves als embassaments. Aquest matí es reuneix la Comissió Especial que avalua la crisi per l'escassetat d'aigua i elevarà les propostes al Consell Executiu. Sobre la taula hi ha la possibilitat de pujar el nivell de l'alerta a l'excepcionalitat a les zones més castigades per la falta de pluja, i això implicaria prohibir l'aigua potable per alguns usos, per exemple, per la neteja dels carrers o pel rec. Marc Martínez Amat.
Ara mateix ja hi ha el sistema Ter Llobregat i la Conca de la Muga en situació d'alerta des del novembre. En aquesta fase, les restriccions bàsicament només afecten els sectors econòmics que fan servir aigua de manera més intensiva, com ara l'agricultura i la ramaderia, i als particulars se'ls prohibeix omplir la piscina i regar el jardí cada dia. Si ara en algunes zones s'entrés en excepcionalitat, als dipòsits municipals només hi entraria aigua per dedicar 230 litres diaris per cada habitant. Semblen molts, però per fer-nos una idea de l'aigua que consumim, en una dutxa de 5 minuts se'n gasten 80 litres. Omplir la banyera en són 300. Fent la bugada, la rentadora en gasta uns 50 litres, depenent del model. El rentaplats, uns 20. I cada cop que tibem la cadena del vàter, en llancem uns 10 litres. En un escenari d'excepcionalitat, també es limitaria el rec al consum mínim per a la supervivència dels arbres i les plantes. Només es permetria regar gespa si es fa servir per l'esport federat. I a casa, només es podrien rentar els vidres i els miralls del cotxe. La resta caldria anar a establiments amb sistemes de recirculació. Des del govern expliquen que l'any passat ja es van posar en marxa sistemes alternatius per compensar la falta de pluja. Amb les desalinitzadores a tot drap, van recuperar del mar uns 63 hectòmetres cúbics i, reaprofitant l'aigua residual, se'n van regenerar 70 hectòmetres cúbics.
I aquest matí també és notícia l'Euríbor, que continua pels núvols, i això es deixa notar i molt a les hipoteques. El febrer s'ha situat de mitjana al 3,5%, és el nivell més alt des del 2008, i a la pràctica vol dir que els que ara hagin de revisar una hipoteca amb tipus variable, la quota mensual se'ls pot encarir entre 250 i 600 euros, Laia Framis.
L'Euríbor encadena 14 mesos seguits de pujades i a l'espera de la xifra definitiva de finals d'aquest mes podria tancar el febrer amb un altre increment històric. Podria superar el 3,5% i això el situaria gairebé 4 punts per sobre de la mitjana de fa un any, que encara estava en negatiu, i al nivell més alt dels últims 15 anys. A la pràctica, aquest increment suposarà que les quotes de qui ara hagi de revisar una hipoteca variable s'encareixin de valent. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 30 anys podria passar d'uns 460 euros al mes a més de 760, és a dir, una pujada de 300 euros. O una de 300.000 euros a 30 anys s'enfilaria de 900 a 1.500 euros mensuals, 600 euros de diferència. Els experts preveuen que l'Euríbor es continuï enfilant almenys fins a l'estiu, perquè el Banc Central Europeu ja ha fet públic que tornarà a pujar els tipus d'interès per combatre la inflació, que continua sent el seu principal mal de cap.
La 6 i 46, i tornem a la plana política, en concret ens situem a Espanya, perquè el candidat escollit per Vox per la moció de censura contra Pedro Sánchez defensa aprofundir en el model federal de l'Estat i reconèixer l'existència de la nació catalana. Se'n fa ressò avui El Mundo. Ramon Tamames ho inclou en un llibre que va publicar fa una dècada, però que va reeditar fa 4 anys, i en què recullen les cartes que va escriure Artur Mas i Mariano Rajoy durant el procés per resoldre l'encaix de Catalunya a Espanya. En una de les missives del 3 d'octubre del 2017, el dia del discurs de Felip VI, Tamames deixa per escrit una proposta que inclou, entre d'altres, crear una agència tributària federal, limitar al 4% la solidaritat entre territoris a Espanya o posar en marxa un ministeri per canalitzar els conflictes competencials que puguin sorgir entre l'Estat i les autonomies i nacions, diu, de l'Estat. De fet, a les cartes aposta perquè Catalunya sigui reconeguda amb l'estatus de nació per part de l'Estat i que quedi recollit també a la Constitució espanyola. Veurem si Vox hi reacciona o no, perquè de fet ahir Santiago Abascal deia que donava absoluta independència a Tamames a la moció de censura, però el cert és que aquests missatges estarien del tot a les antípodes del discurs dels ultras. Sí, com sigui, el partit d'ultradreta va registrar ahir al Congrés la moció de censura. El PP ja ha confirmat que no hi donarà suport, per tant, que embarrancarà. S'abstindrà i, per tant, aquesta candidatura de Ramon Tamames no anirà enlloc. Segons Pedro Sánchez, però, la posició del PP demostra que s'acosten cada cop més al partit ultra.
I és que recorda que en la primera moció presentada per la ultradreta l'octubre del 2020, Pablo Casado va votar-hi en contra. Per Sánchez, això és una clara mostra de l'acostament entre tots dos partits. En parlava Telecinco.
Entiendo que el señor Abascal, después del rapapolvo que se llevó en la primera moción de censura, pues no se atreva a presentarse como candidato. Recuerdo que el señor Casado entonces dijo aquello de: no es que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes. Lo que está claro es que hoy no se atreven.
Per la seva banda, els populars consideren que el moviment de Vox dona ales a Pedro Sánchez i és per això diuen que no volen participar i, en qualsevol cas, la moció no es debatrà com a mínim fins al 15 de març.
I als tribunals, Laura Borràs dispara a tort i a dret en la seva declaració com a acusada al TSJ per presumpta corrupció. La presidenta de Junts per Catalunya es va mantenir fidel a la seva versió, que no va fraccionar contractes ni va alterar els concursos de la institució de les lletres catalanes. És més, darrere de tot plegat, insisteix i veu una mà fosca de persecució política.
He conviscut durant 4 anys i mig amb aquestes acusacions que no tenien cap altre objectiu que vincular el meu nom amb el nom de la corrupció. I jo vaig dur a terme sempre una feina escrupolosament dins els límits de la legalitat i de l'eficàcia i l'eficiència, amb uns resultats celebrats per la comunitat literària i amb un marc d'actuació perfectament legal.
Discurs a banda, però Borràs també va carregar el mort, d'una banda el seu amic informàtic Isaías Herrero, amic o ex-amic, de l'altra també a la funcionària que validava aquests contractes, Benet Iñigo.
Borràs diu que sempre va seguir les instruccions de l'administradora de la Institució de les Lletres Catalanes sobre com s'havien de fer els contractes i per això van optar per la contractació menor.
Una persona absolutament rigorosa, exigent. Ella és la que em va endinsar en el que és la contractació a l'administració pública, el que és la contractació menor.
Aquesta funcionària va dir just al contrari, que no ho veia gens clar i que havia avisat Borràs. L'altre assenyalat és l'informàtic que va confessar els tripijocs. La líder de Junts recorda que va ser ell qui va falsificar els pressupostos. El va presentar com un geni per justificar la contractació, ha dit, però alhora va subratllar la seva addicció a les drogues.
M'ha dolgut molt veure com en el seu nivell de degradació s'ha presentat com un mer informàtic. Isaías Herrero era un artista digital, era un creador digital, premiat, reconegut.
Elogis enverinats per treure's de sobre qualsevol responsabilitat.
Més enllà dels detalls del cas, però Laura Borràs també es va presentar com una víctima de la repressió. Creu que l'objectiu d'aquest cas era apartar-la de la vida política. No trobava cap altra explicació perquè diu que justament aquest cas va esclatar quan ella va fer un pas endavant a la política amb Junts per Catalunya. I 7 anys després del Brexit, Londres i Brussel·les han signat la pau. Ahir totes dues capitals, l'europea i la del Regne Unit, van arribar a un acord sobre el protocol de la frontera d'Irlanda del Nord. Recordem, una illa que ara està partida, en part dins de la Unió, Irlanda, i fora, amb Irlanda del Nord, que forma part del Regne Unit. Era l'últim escull que faltava per tancar ara sí el capítol de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Des de Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia. El nou protocol d'Irlanda del Nord estableix una duana física i controls pels productes que entrin cap a Irlanda, país de la Unió Europea, però accepta un corredor verd lliure de controls per a aquells que vagin només a la regió britànica. Londres tindrà l'última paraula en l'IVA dels productes i les ajudes estatals, però Brussel·les assegura que la justícia europea tindrà l'última paraula en les batalles judicials. Tant el primer ministre britànic Rishi Sunak com la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es van felicitar per l'acord. Today's agreement
delivers smooth flowing. L'acord d'avui assegura un comerç fluid a tot el Regne Unit. Potser hem tingut diferències amb la Unió Europea durant el passat, però som aliats, socis i amics.
Sabíem que no seria fàcil. Sabíem que havíem d'escoltar les preocupacions de les dues parts molt atentament, però tots dos sabíem que ho podíem fer.
El pacte l'han de ratificar a les 27 capitals europees i per part anglesa hi hauran de donar el vistiplau tant al Parlament de Westminster com al Partit Unionista de l'Ulster.
Vuit minuts i les 7, ara tornem.
Agafa aire ben fort. Que després de donar tant la llauna sobre la teva voltassa pel món, ara et toca parlar sense parar del fantàstic superdescompte que et vas emportar. Reserva ara la teva voltassa i emporta fins a 500 euros de descompte en el teu viatge de llarga distància amb Nautalia Viatges, perquè les voltes donen molta vida, fins i tot quan has tornat.
Si el teu edifici o empresa conté amiant, no esperis més. A SM Savall ens encarreguem de tot. Som especialistes en la retirada de tot tipus d'amiant i substitució de cobertes. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retirar amiant.com.
Al món hi ha llocs inaccessibles. L'àrea 51, els arxius secrets del Vaticà, la rotativa d'un diari... El Club Vanguardia et convida el 23 de març vinent a una visita exclusiva per la rotativa on cada dia agafen forma La Vanguardia i Mundo Deportivo. Entra a clubvanguardia.com i participa en el sorteig per aconseguir una de les invitacions dobles. No t'ho perdis.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
13.247. 1, 3, 2, 4, 7.
Sèrie...
16. 016.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
A 6:54 és temps pels esports.
La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya us ofereix aquest espai.
Amb dos noms propis aquest matí, Alexia Putellas i Leo Messi, que s'han endut els premis de Best, amb què la FIFA els ha reconegut com els més bons futbolistes de la temporada passada. A les votacions s'ha inclòs el Mundial de Qatar i és per això que la gala ha tingut un gran protagonisme argentí, Albert.
Sí, perquè també s'ha premiat el Dibu Martínez com el millor porter per davant de Thibaut Courtois del Madrid i el seleccionador Lionel Scaloni com el millor entrenador per davant de Carlo Ancelotti o de Pep Guardiola. És la segona vegada que Alexia Putellas i Messi guanyen aquest guardó i la migcampista blaugrana, de fet, ja acumula dues pilotes d'or i dos de Best consecutius, tot això malgrat portar lesionada a més de mig any.
Ja ha seguit aquesta entrega de premis la corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés, bon dia.
Bon dia, Alexia Putellas ha tornat a fer història. És la primera jugadora en ser coronada com a The Best dos anys consecutius. En la gala d'ahir a la nit de la FIFA, Putellas es va imposar a Beth Mead de l'Arsenal i a Alex Morgan, que juga als Estats Units, per bé que els rumors apuntaven a que Mead podria ser la guanyadora. Finalment va ser-ho la blaugrana, que va viatjar a París acompanyada del president Joan Laporta. Potser perquè no s'esperava del tot, Putellas es va mostrar sorpresa i agraïda.
És de la temporada passada i realmente la temporada passada no estuve lesionada más que 3 semanas, ¿no? Pero al final cuando estás tanto tiempo fuera es como que la gente no te tenía en cuenta.
El The Best masculí estava cantat, va ser per a Leo Messi, que també va entrar en 11 ideal. El jugador del PSG va assegurar que el premi era un somni.
Este año fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera.
Al costat de Messi, Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, va ser escollit com el millor entrenador i el Dibu Martínez com el millor porter del món. Tots dos van recollir el premi molt emocionats.
I més enllà d'això, hi ha 4 jugadores del Barça que van aparèixer a l'11 ideal de la FIFA, Albert.
Sí, són la mateixa Alexia, Mapi León, Lucy Bronze i Keira Walsh. Per cert, Leo Messi i Joan Laporta no es van trobar després de la reunió que el president del Barça va mantenir amb Jorge Messi. Ara fa uns dies els dos estaven a la gala, però no es van creuar. Això sí, Laporta el va felicitar a través de les seves xarxes socials.
A banda, què més tenim?
Doncs una notícia que hem conegut fa poques hores. LeBron James estarà diverses setmanes de baixa per una lesió al peu dret. Des dels Estats Units no s'especifica el temps de recuperació, però això sí, parlant d'una lesió seriosa. El Barça espera, d'altra banda, recuperar Robert Lewandowski pel clàssic de Lliga contra el Real Madrid del 19 de març. Ahir el club va anunciar que té una lesió a la cuixa esquerra i que es perdrà segur el Madrid-Barça de la Copa del Rei d'aquest dijous a banda dels partits de Lliga contra el València i l'Atlètic de Bilbao. I en un altre sentit, l'expresident de la Federació Espanyola, Ángel María Villar, ha assegurat que el Barça no va rebre cap tracte de favor per part dels àrbitres mentre li pagava a José María Enríquez Negreira, ho ha dit a Radio Marca.
Entiendo de que la gente no piense bien. Ahora, yo sé que no han hecho nada. Vamos a ver, se juegan 38 jornadas. 38 es el campeonato de la regularidad.
I a tot això, a França, la fiscalia investiga el jugador del PSG, Achraf Hakimi, per una presumpta violació, una noia de 23 anys. Segons Le Parisien, la noia va anar a comissaria fa 2 dies, però encara no hauria interposat cap denúncia.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? No deixis escapar aquesta segona oportunitat i vine fins al 4 de març a provar un dels nostres nous models. Entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Ens manquen 2 minuts i mig per les 7 del matí, temps de la recomanació de la Gemma Herrero.
Se acaba de estrenar un documental sobre la cantante irlandesa Sinéad O'Connor, que venía precedido por una campaña en la que se destacaban sus problemas de salud mental. No aparece el tema, aunque efectivamente los padece. Pero viéndolo, la verdad es que no me extraña nada. Con su voz, imágenes de conciertos, entrevistas, se teje la historia de una niña maltratada, de una joven que se rapó la cabeza cuando le dijeron que debía ser femenina, de una mujer que encontró en la música una manera de expresarse, pero cuando lo hizo, se la machacó. Romper una foto de Juan Pablo II para denunciar los abusos sexuales a menores fue su sentencia, y tenía toda la razón del mundo. No se equivocó. Un artista, un activista que usó su voz para denunciar. Sinéad O'Connor, Nothing Compares, es una maravilla y está en Movistar Plus.
Gracias, Gemma, i el diàling.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Escoltem dos pollastres de Ràdio Flashback amb Olga López.
Bon dia, són dos quarts de set. Els promotors de la pista de l'aeroport del Prat, al mar...
Pollo, pollo, pollo.
Defensen que és una alternativa. Són les 8. Són les 8, bon dia. Què tal?
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC, RAC, 1. Tots som 1.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? No deixis escapar aquesta segona oportunitat i vine fins al 4 de març a provar un dels nostres nous models. Entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.